recentment anomenat el ganxó Quim Salvi, com us dèiem, és el rector, el nou rector de la Universitat de Girona, a qui saludem en aquest moment. Senyor Salvi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, d'entrada, el primer que volem fer és felicitar-lo pel nomenament, com no pot ser d'una altra manera.
Moltes gràcies.
Escolti, vostè es va presentar en un programa en el que deia que havia de fer-se, que, entre altres coses, que la universitat fos molt més participativa. Com s'aconsegueix això?
Bueno, doncs això s'aconsegueix amb una mica amb els instruments que ens facilita un govern obert. Un govern obert és un govern on totes les actuacions que es fan des dels equips de direcció doncs se comuniquen a la comunitat, i aquesta comunitat doncs té uns canals per poder doncs debatre, per poder fer arribar aquelles propostes i per poder fer que les propostes no siguin el màxim de consensuades entre tot el que és la comunitat que n'ha d'acabar gaudint d'aquelles accions de govern. Per tant, és una mica tenir en compte la transparència, tenir en compte la facilitat en la comunicació, que hi hagi una comunicació interna adequada i que se promogui la participació de totes les persones d'aquella comunitat universitària, en aquest cas, per poder doncs fer arribar les seves suggerències i les seves aportacions en la pròpia acció de govern de cada dia. S'ha de fer d'aquesta manera.
Escolti, segons he llegit, vostè es va presentar o va decidir presentar-se en un moment en el que creia que l'anterior rector, en Sergi Bonet, no concorreria, i finalment va ser així. La pregunta és, vaja, com vostè contempla la col·laboració directa amb el senyor Bonet?
Sí, tant. Els governs de la universitat, l'institució és molt important, els governs van passant, les persones anem passant, tots formem part d'un fil o d'un entreteixit, no?, que ens va marcant la pròpia universitat, i tots som membres d'una mateixa comunitat, no?, en el sentit de que en Sergi Bonet doncs ha de tornar a ser professor de la mateixa manera que jo havia estat professor, i tots compartim un mateix ideal, no?, un mateix objectiu, que és fer el millor per la universitat, i per tant això implica col·laborar i ajudar-nos mútuament, no? No treu que puguin haver-hi diferències, òbviament, i coses que cada equip de govern doncs les faria d'una manera diferent, però l'estratègia universitària o la pròpia trajectòria i el creixement de la universitat ha de gaudir doncs de les aportacions del màxim nombre de persones possibles, perquè això en el fons reverteix en una millor universitat, i per tant ha de ser així, i tant.
Senyor Salvi, una de les característiques que tenen les institucions universitàries és que la seva presència física transcendeix l'àmbit estricte en el que estan ubicades. És a dir, una universitat que estigui ubicada, jo què sé, l'Autònoma de Barcelona, per dir-ne alguna, irradia aquesta sensació de presència més enllà de l'espai físic que ocupa, per exemple, la Bellaterra. Tinc la sensació que amb la Universitat de Girona això no passa tant, o que en qualsevol cas es restringeix molt més a l'àmbit estrictament proper, és a dir, que la Universitat de Girona té molta presència a Girona i els pobles del voltant, però en una demarcació com la nostra em fa la sensació que en llocs com el Baix Empordà o com l'Alt Empordà ens queda com lluny la institució de la universitat.
Segurament l'universitat hauria de comunicar millor. Aquí, a vegades, els mitjans de comunicació influeixen molt, eh? La pròpia... Nosaltres estem molt avesats, per exemple, doncs a escoltar o veure TV3, no? Escoltar segons quines emissores de ràdio, i aquí hi ha molta presència d'universitats de Barcelona, i en l'ideal col·lectiu doncs va quallant una sensació de que poca presència de les universitats que estem fora de la ciutat de Barcelona, com si tot passés molt a Barcelona. De fet, si escoltem moltes vegades les notícies, tot sembla que està passant molt en allà, fins i tot moltes vegades la ciutat de Girona, ara perquè tenim el president Carles, no?, que és de Girona, i sembla que hagi agafat una mica més de volada. Però molt, és tot molt Barcelona, no? És un avantatge tenir una gran capital, no?, però també té un inconvenient, no?, que és aquest que l'esforç que hem de fer la resta per poder tenir presència en els mitjans és molt important.
Però per exemple, aquesta sensació deixi'm ser redundant, em fa la sensació que en casos com, per exemple, la Universitat de Vic no és tan així, o amb la Rovira i Virgili, que està més ubicada a Tarragona.
Nosaltres segurament hem de fer també esforços, però, per exemple, no sé si sabeu que a Sant Feliu de Guíxols, per exemple, hi tenim una càtedra.
Sí.
Treballem amb Sant Feliu amb la promoció d'una càtedra que és la salut rural, no? En tenim una altra a Palamós, tenim una càtedra de gastronomia a Calonja, tenim càtedres a Figueres. O sigui, només parlant del propi Empordà, la presència de la ciutat és... Home, podria segurament ser molt millor, però hi és, la Universitat de Girona hi és, i es fan actuacions, es fan coses. Ara, que se'n podrien fer més, és evident, de fet és una de les coses que també nosaltres portàvem en el nostre programa de govern, d'incentivar moltíssim, molt més la col·laboració entre la universitat i tots els ens locals, els ajuntaments, les cambres de comerç, els consells comarcals, etc, perquè augmenti i vagi collant també aquest ideari, no?, de que la universitat no és només és la Universitat de Girona, perquè ho porten el seu nom, però no és només la universitat de la ciutat de Girona, sinó que és la universitat de tot un territori, no? I, per tant, la presència de la universitat ha d'augmentar. Fins i tot en formació, tenim una fundació que realitza molts cursos de formació. Bona part d'aquests cursos se realitzen a les grans ciutats, sí. Però en canvi tenim poca presència en segons quines altres ciutats, no?, del territori, i això ho hem d'anar-ho dinamitzant molt més.
Possiblement una de les sortides sigui intentar convertir els estudiants en ambaixadors de la mateixa universitat allà on van. En aquest sentit, jo li pregunto, quin ha de ser, i sobretot com s'ha de materialitzar el grau d'implicació dels estudiants de la Universitat de Girona?
Aquesta és una qüestió molt important i lliga moltíssim amb el que hem dit al principi de la participació. Els estudiants passen per l'universitat, alguns d'ells doncs venen, estudien i marxen. Llavors, a vegades tenen poca relació, una vegada han deixat de ser estudiants amb la pròpia universitat. Uh-huh. I això ha de canviar, això ha de ser un model... segurament una mica més americà, en el sentit de que les associacions d'ex-estudiants siguin molt més actives. Molt més actives en fer una xarxa de relació en la qual els ex-estudiants en troben benefici, ja sigui per formació especialitzada en un futur, a vegades en possibles descomptes, per exemple,
sí.
Com, per exemple, en temes d'inserció laboral. Perquè tan importants són els coneixements com les coneixences. Una vegada has acabat, l'universitat, diguem que t'emportes uns coneixements, que és l'estudi que has cursat.
Sí.
Però també t'emportes unes coneixences, que són els amics que has fet durant l'etapa a l'universitat, no? Amics i amigues, que acabaran sent també persones rellevants durant la teva vida, perquè aquestes persones treballaran, accediran a alguns càrrecs de responsabilitat i te poden ajudar a tu, exestudiant, a promocionar. Això és un model bastant americà, no?, dels alumnis, que és una de les propostes que també portem en el sentit de poder-ho, que com a Universitat de Girona ja s'han fet coses, però segurament se'n podrien fer moltes més, no? I una mica anem en aquesta direcció, pensant no només a nivell nacional o territorial, sinó també a nivell internacional, perquè aquests estudiants acaben moltes vegades, bona part d'ells acaben treballant a Europa, Estats Units, arreu del planeta, no?
Sí, la mobilitat exterior que deia la ministra aquella nefasta.
Correcte. Hem de pensar que els estudiants de la Universitat de Girona, com qualsevol estudiant de qualsevol altra universitat, molts troben ofertes laborals arreu, Jo tinc jo he estat professor i els estudiants meus doncs estan treballant als 5 continents, sí. No? Vull dir, em refereixo que si seguim una mica la traça de la progressió que fan aquests estudiants una vegada acaben els seus estudis, doncs te'n dones compte que alguns estan actualment amb càrrecs de molta responsabilitat amb empreses multinacionals molt importants, no? Però aquests estudiants són d'un gran valor per la pròpia universitat perquè poden ajudar els estudiants que estan acabant, no? A inserir-se molt millor en el mercat laboral i a progressar molt millor amb la seva carrera professional, no? I això és un valor afegit molt important.
Deixi'm que canviï de qüestió, senyor Salvi. En ocasions sentim a dir que allò, el Vox Populi, sentim a dir que la gent jove que ja no s'implica tant com s'implicaven abans amb altres causes. Fa la sensació que la comunitat universitària sempre ha estat una de les més actives. No sé quin és el grau d'implicació que veu vostè en els estudiants, en la gent jove que va a les universitats, amb les ganes d'assumir el protagonisme, aquest empoderament del qual també es parla ara en la gestió o en el funcionament diari de la universitat.
Jo també penso que això a vegades són sensacions generacionals.
Sempre probablement, sembla... perquè és veritat que aquest és més un comentari allò de senyor gran que una cosa científica. Sí.
Sí. Sí, no, a vegades sembla, són sensacions generacionals, no? que quan veus, els fills sembla, aquests no s'impliquen tant, abans sí que les coses funcionaven d'una manera diferent. Jo aquí a la universitat el que haig de dir és que el grau d'implicació dels estudiants és molt important. Penseu que, per exemple, la persona que està portant el Consell d'Estudiants durant els últims anys, que és diguem que és l'òrgan de representació dels estudiants més important dins de la universitat, ara és el president a nivell de tot Catalunya. És a dir, és una persona que és un estudiant de la Universitat de Girona que ha estat treballant, participant en govern a la pròpia universitat i ha estat proposat i ha estat escollit, proposat per ser el president a nivell de tot Catalunya. Això vol dir que, d'alguna manera, la participació dels estudiants de la Universitat de Girona ha estat ben valorada a nivell nacional.
Sí.
No? Realment participen moltíssim, ja sigui en tot el procés, en tot el que està passant com a país... que doncs hi ha hagut moltes mobilitzacions, hi ha hagut també molts debats, estan passant realment moltes coses al voltant d'això. El que passa és que potser a vegades tornem una mica en el que no es comunica prou.
Disculpi,
no?
Senyor Salvi, els estudiants de l'UDG tenen especial afició a anar a l'estació de l'AVE, eh?
Sí, bé, sí. Clar, últimament n'han passat moltes.
És un meeting point.
Defensant les escoles quan era el moment de les votacions, manifestant-nos en el fons, perquè tampoc ha sigut una reivindicació generacional, sinó que això és una reivindicació de país. Diguem que podem trobar persones de totes les edats en aquestes mobilitzacions i hem estat de fet hem estat presents a molts espais, no? Uh-huh. I tant que sí.
Escolti, sobre la situació del país, ja sé que vostè l'ha enganxat en ple procés, diguem-ne, electoral, però quina incidència ha tingut, si és que n'ha tingut, a la Universitat de Girona, aquesta aplicació de l'article 155?
És molt important la incidència que ha tingut i que està tinguent. Penseu que el procés electoral del rector de la universitat s'ha seguit com qualsevol altre procediment anterior, però en el moment que un candidat guanya les eleccions, normalment acaba sent nomenat pel govern de la Generalitat i pel conseller corresponent, no? I en aquest cas no ha estat així. En aquest cas, la Generalitat el que ha hagut de fer és traslladar els resultats del Consell de Ministres de l'Estat, perquè sigui el Consell de Ministres de l'Estat el que faci el nomenament. Això és una conseqüència de l'aplicació d'aquest 155, en el que ara mateix doncs, tenim la Generalitat doncs, sense el govern que pugui desenvolupar les seves funcions. Però és que a nivell econòmic també això és molt important per les universitats. Qualsevol despesa que fem ha de ser aprovada per aquest organisme de l'Estat, no? Uh-huh. Quan això era una cosa que, d'alguna manera, hem perdut autonomia.
No tenen l'autonomia, exacta, l'autonomia de la gestió.
L'autonomia universitària que sempre defensem, que les universitats, diguem que són instruments de treball cap a la societat, però una mica independents del govern i dels governs que han hagut, sempre aquesta és la bona autonomia universitària, doncs en alguna manera l'hem estat perdent en els últims anys, perquè cada vegada hi ha més instruments de control, no?, que ens impedeixen doncs, poder desenvolupar l'autonomia amb prou llibertat, no?
Queda clar. Sí, senyor Salvi, encara una última qüestió relacionada amb aquest aspecte. Deia vostè, a mi no m'ha nomenat el Consell de Govern de la Generalitat, sinó m'ha nomenat el Consell de Ministres. És evident que a la seva presa de possessió no hi ha vingut el conseller, eh?
Sí, bueno, hem fet una mica un acte diferent, eh? Ja mirarem de que en el futur, quan hi hagi un govern a la Generalitat, doncs puguem fer l'acte festiu. El que hem fet ha sigut un acte més que protocolari, administratiu. Uh-huh. En el sentit de dir, una vegada has estat nomenat, el que no podem és... Una vegada ets nomenat, diguem que el proper pas és prendre possessió, sí. És a dir, acceptar el càrrec, no? Uh-huh. Acceptar el càrrec per poder començar a governar l'universitat, perquè si no hi hauria un buit de govern a l'universitat. Clar. Tindríem una universitat sense govern. I això no pot passar, perquè en totes coses hi ha molts contractes de moltes persones, els cursos s'han d'anar fent, hi ha molts estudiants que podrien quedar afectats, i això no pot passar. Llavors el que hem fet ha estat, doncs, prendre possessió del càrrec i anomenar ja tot l'equip i fer començar a treballar. I això ho vam fer el passat 29 de desembre. Des d'aleshores, 29 de desembre, fixeu-vos que estem parlant entremig de ben bé de vacances, sí, de Nadal. Vull dir que també el Consell de Ministres, en aquest sentit, doncs, el que va fer... Tot es va demorar moltíssim, eh? Tot aquest procediment, doncs, va ser molt més llarg que el que és habitual, i ens va caure dins de les vacances de Nadal, amb la qual vam obrir, vam fer tot el... Hem estat treballant durant tots aquests dies de vacances per poder-nos posar-nos en marxa, no? I l'acte més festiu, més públic, que és el que tradicionalment s'havia fet, el farem més endavant, quan hi hagi un govern a la Generalitat, o quan ens puguem organitzar correctament amb la Generalitat. Després faríem l'acte més festiu, que seria l'acte més aviat de presentació del rector a la comunitat. Això, penseu que també és el que s'ha fet ara fa poc a l'Universitat Politècnica de sí. Catalunya, no? En el sentit que anem una mica en la mateixa direcció, uh-huh. No?
Senyor Salvi, una última cosa abans d'acabar. En països que jo en dic civilitzats, com Noruega, Suècia, Dinamarca o Finlàndia mateix, la universitat és gratuïta i en molts casos, a més, el primer màster també acaba sent gratuït. A Dinamarca, per exemple, el primer màster és directament gratuït i, a més, als estudiants se'ls hi paga un sou, un subsidi, una ajuda perquè puguin estudiar amb més tranquil·litat. Ja sé que en aquest país som molt lluny encara d'aquest model, però a vegades això em fa pensar en la sensació que tot allò que té a veure amb la formació acadèmica, amb l'ensenyament universitari i amb la cultura sempre va una mica a la cua de totes les prioritats. No sé què n'opina vostè al respecte del valor que se li dona des de l'alta política a coses tan fonamentals per a un país com la formació de la seva gent, la formació acadèmica i cultural.
Sí, és així. L'educació és la millor inversió. Això és el que sempre diem tots. Quan una societat, com més ben educada està una societat, més creixement té aquella societat. Com més creixement té, més recursos rep, en el sentit de que més qualitat de vida acaba tenint la societat. I, per tant, la millor inversió que podem fer és la inversió en educació. Davant d'aquesta situació, el que ens trobem també, comparativament, si miréssim Catalunya comparativament amb la resta de l'Estat, a nivell econòmic, a nivell... doncs no estem malament, eh? La qualitat de les universitats és de les més altes de l'Estat, també, eh? Catalunya
però,
és un
però també,
motor,
també l'accés a la universitat però, és un dels més cars de l'Estat.
Exactament. Aquí volia fer la comparativa, no? Catalunya és un dels motors a nivell econòmic, també del sud d'Europa, no? Tenim molts indicadors que tot això ens indiquen que estem en una molt bona situació. Malgrat això, l'educació és de les més cares. Això, en el fons, acabarà revertint en un empitjorament de la societat que ens envolta, perquè si és més cara l'educació, serà més difícil accedir a aquesta educació. I si és més difícil, menys gent podrà accedir-hi, i això revertirà en un futur, en uns anys, perquè sempre hi ha una inèrcia a una davallada, i per tant això ho hem de corregir. Ara mateix, com a país, estem en una situació molt complicada, la Generalitat, doncs, té el marge que té, I doncs o no pot o no vol o no li deixen poder fer les coses com potser les hauríem de fer. Uh-huh. I les universitats ara hem de posar el màxim d'instruments possibles perquè això, que és una situació i un greuge que s'ha de resoldre immediatament, perquè els preus són molt alts comparativament i realment és un greuge comparatiu que acabarà afectant moltíssim, hem de posar instruments. I què podem fer com universitats? Per exemple, la Universitat de Girona posa en marxa immediatament ara dos instruments interessants. Una són beques salari, que siguin diners, a més de la matrícula gratuïta, diners mensuals que puguin rebre els estudiants que tinguin dificultats per poder accedir als estudis universitaris, uh-huh, per a garantir l'accés universal als estudis universitaris. I això és rellevant. I l'altre és un fons d'acció social per necessitats sobrevingudes, perquè hi ha molts estudiants que a vegades s'han d'acabar deixant d'estudiar perquè els hi passen, ja. Tenen problemes sobrevinguts, uh-huh, els pares que perden la feina, que s'han de posar a treballar. A vegades també com a universitats podem fer altres coses, com per exemple fomentar moltíssim la semipresencialitat perquè conciliem el treball amb l'estudi, de manera que facilitem que l'estudiant pugui treballar i alhora estudiar. Hi ha instruments que, malgrat una situació de país complicada, i malgrat que aquests preus són molt més alts i hem de treballar moltíssim perquè reduir els preus de les matrícules, també com aquesta autonomia universitària podem posar instruments que no s'hi han posat fins ara i que els hem de posar per a facilitar o com a mínim per a conciliar durant els propers anys aquesta situació i aquesta greuge que tenim a les universitats catalanes.
Senyor Quim Salvi, rector, nou rector de l'UDG, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, sort en el seu mandat.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès, estic a la vostra disposició i sempre que creieu convenient, si a mesura que anem desenvolupant l'acció de govern, portem moltes coses de territori, moltíssimes, uh-huh, pensem molt en les ciutats a mida Sant Feliu, Palamós, Palafrugell, Calonge, parlant d'aquesta zona d'aquí de l'Empordà.
Aviam si es nota que hi ha un empordanès al capdavant de l'UDG.
Bueno, jo sóc de Sant Feliu de Guíxols. Sí,
per això ho dic.
Jo sóc nascut a Sant Feliu de Guíxols.
Perquè es pensa que l'hem trucat.
Sí, al barri del Puig, precisament, no? I pensem ja també he parlat amb l'alcalde, i amb el sentit de que volem implicar molt més el territori amb tot el que és la nostra universitat, perquè al final Girona és la universitat de tot aquest territori, no? I és la nostra universitat, i per tant és la que hem de, entre tots, sumar per fer-la créixer i per fer-la el més gran possible.
Queda clar. Senyor Salvi, que vagi molt bé. Adéu i gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.